Passen 6 minuts de les 10.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Com cada dia a aquesta hora és moment d'abordar el tema d'actualitat de la jornada que avui passa per parlar de turisme i de Regala Penedès, que ha engegat el Consorci de Promoció Turística del Penedès. Per ampliar conceptes i explicar bé en què consisteix aquest Regala Penedès, tornem a Ràdio Sant Sadurní. Eli Jiménez, qui t'acompanya?
Doncs la que m'acompanya a l'altra banda del fil telefònic és l'Anna Nieto, del Consorci de Promoció Turística del Penedès. Anna, molt bon dia, què tal, com anem?
Hola, molt bon dia a tothom.
Abans de començar a parlar d'aquest Regala Penedès, a desgranar una mica també l'estat turístic del territori, obligats una mica a parlar també de la pandèmia i de com ha influït en el turisme actual, un turisme, Anna, de proximitat.
Sí, correcte. Habitualment el Penedès, doncs, el seu principal visitant és el de l'àrea metropolitana, el de la província de Barcelona, en general tot de Catalunya. Però, òbviament, amb les últimes restriccions, doncs, això ha impossibilitat que pugui venir ningú, i tot i que hi ha empreses obertes i que poden oferir els serveis, doncs ens fem, doncs, que no, que és una època complicada, doncs, perquè els visitants no poden arribar-hi, no?
Perquè com de diferent és el turisme aquí al territori depenent del destinatari? No sé si és diferent, si venen de l'estranger, si venen de la resta de comarques, si venen de fora de Catalunya, no sé, vosaltres que hi esteu abocats, si sí, és gaire diferent o no.
Home, són perfils diferents. Òbviament, el públic estranger, doncs, té un comportament, doncs, més d'entre setmana, omplia més, doncs, tot el que són visites i experiències entre setmana, perquè s'han de vacances, no? El cap de setmana és per la gent d'aquí, per començar, doncs, és un comportament diferent, però després també en les experiències que es fan i que reserven, no? El turista estranger, doncs, és probablement no és tan coneixedor de doncs, la zona, del que suposa, doncs, la cultura del vi, de l'entorn, per tant, doncs, també has d'introduir molt més, doncs, aquests conceptes, donar-li a conèixer doncs, les particularitats locals i tenint en compte, doncs, el context global de situació, no? Fer-ho més global. I en canvi, doncs, el d'aquí, doncs, se situa molt més, és molt més específic, probablement és repetidor o ja coneix una miqueta més de què és el Penedès i què s'hi trobarà. Per tant, l'enfocament de les experiències que hi vol viure, doncs, són unes o unes altres, no? Realment són perfils diferents.
Anna, la Covid-19, creieu que ens ha fet valorar molt més, això està segur, no? Ens ha fet valorar molt més l'aire lliure, però també ens ha fet valorar molt més el territori, el que tenim al costat de casa, a la proximitat, no?
Efectivament, jo crec que tothom ha redescobert una miqueta els racons més propers, doncs, que a vegades es deixen una mica més per més endavant perquè sempre sembla que els tinguis accessibles, no? I aquesta pandèmia potser ens ha ensenyat que a vegades no, fins i tot les coses més properes no han estat assequibles, i aprofitar-les i gaudir-les quan puguem. I el públic així ho ha comentat, no sé, tenim una miqueta la sensibilitat de que el propi penedesenc fins i tot ha descobert noves coses mirant cap endins, ha descobert experiències, les ha gaudit. M'ha pensat, ostres, doncs potser no ho tinc tot descobert al Penedès, potser hi ha coses noves, hi ha coses que he visitat o he fet fa un temps, però ara ja han canviat i són diferents i em poden oferir una experiència nova i fer nous records, no? I jo crec que sí que s'ha apreciat molt el turisme de proximitat, i que s'ha apreciat molt casa teva, fins i tot, no?
Anna, ja podem sentir, ja podem veure des de fa un temps l'anunci de Penedès Compta amb Nosaltres, que justament el que fa és posar en valor això del que estem parlant ara mateix, aquest turisme de proximitat, aquest territori, si et sembla. Sentim aquest anunci.
Sí, clar.
Potser ho has planificat fa dies o potser ha estat una decisió d'última hora. Qui sap si celebres alguna cosa o simplement vols desconnectar. La veritat és que no tenim clar què t'ha portat aquí. Tampoc què t'agradaria veure i encara menys quan tornaràs. El que sí tenim clar és quan no mires ja el Penedès de veritat. Com tu, molts d'altres abans tampoc esperaven il·lusionar-se de forma inesperada ni desaparèixer del present per aparèixer allà on el temps sembla no tenir normes ni compàs. Per això no t'esperaves que tan a prop com estem tinguessis la sensació d'estar tan lluny. Ara i només ara, deixa el teu món a les nostres mans. Som els que sense adonar-te'n estarem sempre al teu costat. Les que et guiaran sigilosament perquè descobreixis els racons més secrets. Els que et despertaran cada dia amb tots els sentits. Les que cuinen els sabors i els aromes d'una terra plena d'històries que et faran penedir-te de no haver vingut abans. Si no ens veus, serà com si no haguessis vingut mai. Som els invisibles que cuiden aquesta terra, així que ja ho saps. Seria imperdonable no haver-nos trobat. Penedès, compta amb nosaltres.
A mi personalment, Anna, em sembla un anunci molt encertat i que uneix una mica tot el nostre territori, tot el que hi podem trobar, no?
Doncs, bueno, quan vam pensar en fer la campanya de Compta amb Nosaltres, al final, com dius, ens volíem... ho fèiem en una època, en una campanya de promoció turística, en una època en què el turisme és complicada i és restringit i porta unes mesures, però tots els establiments de la ruta del vi del Penedès s'han adaptat perfectament, hem seguit totes les recomanacions, i el que volíem enviar és un missatge de que sempre estem aquí, som propers, que pots comptar amb nosaltres i amb la gent que fa que la teva experiència quan vens al Penedès sigui important i rellevant i memorable per tu, que al final són aquests invisibles, gent que té nom i cognoms, que els hi donem en aquesta campanya, no? Que a vegades no els coneixem, sense aquests noms i cognoms, però que fan que la teva estada, siguis de més lluny o de més a prop, doncs tingui això, no? Que generi un record i generi una experiència memorable. Això és el que volíem transmetre una mica aquí, que sempre pots comptar amb nosaltres, sempre estem aquí i la gent del Penedès sempre està aquí per acollir-te, no? I és un missatge també molt, molt atemporal, no? Volem que això tingui recorregut, aquests invisibles, doncs anar descobrint invisibles amb el temps, d'anar donant-los veu, perquè al final la gent del Penedès que coneix, que atén el visitant o la gent que... o a qualsevol persona, el resident també, no? Doncs totes aquestes persones són les que millor coneixen el Penedès i et poden ensenyar les seves cares més boniques, no?
Anna, ara mateix estem a les portes d'aquest pont diferent que tenim, el pont de la Puríssima, tradicionalment un pont en el que la gent es belluga moltíssim, hi ha moltíssima mobilitat. Ara, òbviament, en cap de setmana no podem tenir mobilitat, però ja han començat a dir que hi haurà molta gent que es mobilitzarà avui mateix per poder sortir del territori. No sé si preveieu que avui mateix pugui arribar gent o que fins i tot a partir de dilluns, la gent que pugui fer aquest pont i dilluns i dimarts tingui festa, pugui venir al territori.
Doncs nosaltres, sempre i quan hi hagi responsabilitat, es compleixin les mesures i doncs la gent tingui aquesta, com dir, responsabilitat individual i també les empreses ho facin, doncs nosaltres encantats de que, òbviament, puguem gaudir d'activitat, de visites, de que vinguin al Penedès i el gaudeixin en totes les seves formes, de que aquests grups bombolla puguin gaudir del turisme rural, de forma molt segura, de que la gent doncs en l'àmbit que es pugui moure pugui gaudir de cellers, d'experiències a l'aire lliure, de rutes amb bici, és a dir, totes aquestes coses garanteixen una seguretat, unes mesures, està tothom molt conscienciat i molt adaptat a poder-los acollir i, com dic, sempre i quan doncs, les mesures ho permetin, estarem encantadíssims de rebre a tothom que vulgui venir, per descomptat. No sabem com serà la previsió, perquè tot és molt incert, no et podria dir, perquè ara les tendències són tan difícils de valorar o de preveure, no? Però, com et dic, tant de bo, amb tota la responsabilitat del món es pugui fer i reactivar, no? Tot això que ens fa molta falta a tots.
Perquè, Anna, tenint en compte aquesta segona onada que estem tenint, que en setmanes prèvies havíem tingut restaurants tancats, allotjaments tancats, sense visites enoturístiques, que és un dels pals de paller del nostre territori, a poc va podent revifar tot els sectors, però no sé actualment quina és la imatge turística que tenim al territori. Imagino que encara amb molta cosa tancada.
Hi ha alguns establiments, ja com et dic, seguint les mesures actuals, doncs hi ha empreses que estan obertes o poden oferir serveis, sempre doncs amb grups limitats, amb les mesures de distància, amb mascareta, etcètera, etcètera. És a dir, totes aquestes mesures que tots coneixem perquè les hem d'adaptar també a nivell personal, tant a nivell personal com a nivell laboral o d'activitats o social, no? Per tant, sí que és cert que hi ha alguns establiments doncs, que no han pogut obrir doncs, per les dificultats que de gestió o de logística o que pot comportar, però diré que la voluntat i l'activitat de tenir-ho tot actiu hi és i jo crec que la gent el que pot fer és si té ganes de fer-ho, que ens contacti i que els ajudarem a trobar l'experiència per viure entre vinyes, com us dic, de turisme rural, d'enoturisme, perquè hi ha coses per fer.
Anna, anem ara amb aquest Regal a Penedès, aquesta nova campanya que enceteu des del Consorci. Ens l'expliques una mica?
Sí, és la campanya Regal a Penedès, portem uns quants anys fent-la, és la campanya que engeguem per el desembre, de cara a les festes, i nosaltres considerem, no, deia que avui en dia potser els regals materials costen més, perquè a vegades allò de, ja no tinc idees perquè a vegades tots tenim de tot, no? I en canvi regalar una experiència doncs sempre t'emportes aquell record, sempre creiem que és un bon regal, no? Per tant, nosaltres promocionem doncs el poder fer xecs regal amb experiències que tenim a la web a la nostra shop de Penedès Turisme, que és shop.penedesturisme.cat, i allà doncs tenim la possibilitat de trobar infinitat d'experiències turístiques, ja sigui doncs maridatges, rutes amb bici, packs romàntics, absolutament tota la varietat que et puguis imaginar, i la possibilitat de regalar-ho amb xec regal, amb una data oberta, perquè doncs l'afortunat o afortunada o afortunats que tinguin aquest rebin aquest xec regal, doncs ho puguin gaudir quan vulguin. Que jo crec que ara és un valor molt important, perquè tenint en compte doncs, que primer quan regales una cosa, doncs fer-ho amb una data per a aquella persona, no saps mai si li anirà bé, oi? Doncs la idea és que després reservin quan els hi vagi bé, i ara crec que és un valor doncs, que s'apreciarà molt en aquest moment.
Com bé deies, aquests xecs regals van des d'experiències enoturístiques, com no podia ser d'una altra manera al nostre territori, a gastronòmiques, a culturals, a aquest turisme actiu que any rere any es va potenciant més a les nostres comarques, una miqueta de tot, oi?
Exacte, és a dir, si entreu al nostre web, com us dic, a penedesturisme.cat, trobareu el regal a Penedès, veureu que hi ha idees per regalar a tothom, eh? Aquells que els agraden doncs, fer no turisme, és a dir, fer la visita a un celler, amb totes les varietats que hi ha, pels xecs gastronòmics, doncs, trobareu allà maridatges, pícnics, àpats a cellers, realment una llarga llista d'experiències gastronòmiques que també es pot regalar. Després hi ha xecs de cultura, doncs per aquí aquelles persones més curioses que els agrada doncs, mm-hmm. més la història, veure els vestigis, els museus, els castells, el patrimoni una mica en general. I després hi ha els xecs actius, doncs per aquells que doncs, els agrada una mica més l'emoció, que doncs, des d'anar amb un Segway o amb un Meari, que això està molt de fa poquet, doncs o fins i tot fer un xec real de totes aquestes coses, eh? És a dir, si un vol completar, fer un dia molt complet o un cap de setmana, ho podem fer a mida realment, mm-hmm. és a dir, es poden fer xecs regals de pràcticament tot el que veieu a la nostra shop. I aquest any hem incorporat una novetat, que són les targetes regal. Si mm-hmm. fins i tot trobeu que hi ha moltes activitats, moltes experiències turístiques per fer al Penedès i no sabeu quina seria la que més agradaria a aquella persona que voleu regalar, doncs tenim les targetes regal per valor de 25, 50 i 100 euros perquè ho gastin amb el que vulguin a la nostra web, o sigui que aquí segur que encerta seguríssim.
Jo he estat trastejant una mica pel web amb aquestes més de 100 experiències penedesenques per regalar aquest Nadal, per no fallar perquè, i per adaptar-se no, a tots els pressupostos, a
exacte,
tots els públics.
Tu posa-la a la carta del rei, quina és la que vols, que te la portin, que la regalin.
I a més, per gaudir, Anna, d'una cosa que sempre que ens visiteu des del Consorci posem en valor, que és que al Penedès tenim una miqueta de tot, a part de molta vinya, tenim cultura, tenim gastronomia, tenim mar, tenim muntanya, tenim absolutament de tot.
Exacte, potser no tenim la Sagrada Família, però tenim tantes coses que al final... és difícil dir, i què és que feu al Penedès? Diu, bueno, quanta estona tens que t'ho explico, eh? Perquè realment hi ha moltíssimes activitats molt variades, tenim la sort de tenir un paisatge molt variat, des de vinya, pràcticament el bosc mediterrani, la costa, amb totes les activitats que es poden fer al voltant d'aquí, cellers, cultura, vull dir, com dius, la gastronomia, és que realment és... Per tots els gustos, ja per tots els gustos, segur.
Anna, soc Sílvia Delgado des de Ràdio Vilafranca, bon dia.
Hola, bon dia.
L'objectiu és continuar apostant per campanyes com aquest Regal a Penedès, que ja comença a tenir una mica de solera, per tal de posar en valor i divulgar aquestes potencialitats del Penedès, encara poc conegudes?
I tant, en principi, a veure, Penedès Turisme, aquest és el nostre objectiu, de continuar donant a conèixer el Penedès, de donar a conèixer doncs, totes les experiències que s'hi poden arribar a fer, de tot el que s'hi pot viure, i no volíem deixar, a veure, el Nadal, els Nadals són unes festes molt especials, no podem deixar de suggerir que la gent vingui al Penedès i el regali, no? Perquè realment creiem que és un regal molt especial. I en el futur així ho farem, com us dic, doncs amb les restriccions i amb el que necessitem fer, doncs ens adaptarem i seguirem endavant per promocionar doncs, el Penedès com a destinació turística i tant.
I amb tots els canals que calgui, perquè hem vist que a Instagram hi teniu un sorteig encara actiu fins demà?
Sí.
Explica.
Doncs sí, aprofitant la campanya Regala Penedès, que com us dic, és una, jo creiem que aquestes són èpoques màgiques de l'any, doncs hem llançat un sorteig a Instagram, creiem que molt generós i molt i que val la pena participar-hi, on es sortegen dos xecs regals per valor de 100 euros, per gastar a la Shop d'Experiències de Penedès Turisme. Així que us animem a tots a participar-hi, a mirar el web, a veure, imaginar-vos què us agradarà fer i què us agradarà que regalin i a veure si hi ha sort.
Parlaves d'incertesa respecte a aquest pont i insisties en que aquest Nadal regalem Penedès, però pel que fa a visites ja, que aquest regal a Penedès es tradueixi ja aquest Nadal, quines expectatives teniu? O tot són incerteses encara?
La veritat és que és difícil de preveure res ara mateix. Sempre has d'esperar, com es diu això, has d'esperar el millor o veure el millor i esperar el pitjor o alguna cosa així, però som positius, ho hem de ser. Al final això no deixa de ser una situació que acabarà un dia i creiem que la gent al final té ganes de fer coses. El turisme és aquesta indústria de la màgia, de l'experiència, del viure, del gaudir, i creiem que això no acabarà. Al contrari, la gent té més ganes de fer coses que mai, no? I tot i que ara doncs, estem restringits, jo crec que s'ha demostrat que la mínima que podem, volem fer-ho i tenim ganes, no? De seguir compartint coses amb la gent, i què millor que fer-ho al Penedès.
Brindem perquè així sigui.
Això esperem, sí.
Anna Nieto, del Consorci de Promoció Turística del Penedès, un plaer conversar amb tu aquesta estona d'Enoturisme de Penedès i d'aquesta campanya Regala Penedès. Molta sort.
Moltes gràcies.
Tres minuts mal comptats i arribarem a 11:15, cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, i ho farem en bona companyia a Marlo Parks i aquests ulls verds, Green Eyes.
So I know why we lasted 2 months. Could not hold my hand in public. Felt their eyes judging our love and baying for blood. I could never blame you, darling.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 11:15 us oferim un nou repàs a l'actualitat del Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. La Bisbal del Penedès llença una campanya per promoure les compres de Nadal al comerç local. Troba la llum del Nadal és el nom que porta la campanya impulsada per l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès i la Cambra de Comerç de Tarragona per afavorir les compres de Nadal al comerç local. La campanya, que es farà de l'11 al 19 de desembre, vol premiar la fidelitat dels veïns que comprin a la Bisbal, oferint-los promocions, obsequis i la participació en un sorteig de vals de compra. Una trentena de comerços i empreses de serveis del municipi prenen part a la campanya. Quan els clients hi vagin a comprar, podran omplir una butlleta amb els segells de cada establiment. Quan es tinguin cinc segells diferents, podran passar per l'Ajuntament a recollir un obsequi en forma d'estrella lluminosa de Nadal. Tots els que entreguin les butlletes també entraran al sorteig de 2 vals de compra de 100 euros per adquirir productes o serveis a la Bisbal. La campanya també tindrà una part que es farà a través d'Instagram, on els comerços aniran mostrant els seus productes, ofertes o promocions amb l'etiqueta Jo compro a la Bisbal. Cinc vins catalans es troben al top de l'International Wine Challenge, el concurs de vins que s'autodefineix com el més influent i rigorosament jutjat del món, ha anunciat els seus resultats de la 38a edició celebrada i un total de 143 vins catalans han obtingut reconeixements en aquests premis. Per medalles, els vins i vermuts catalans han guanyat 5 medalles d'or, 4 per vins negres i una per un escumós rosat. Entre ells, 2 penedesencs, a més de 36 de plata, 58 de bronze i 47 recomanacions. Per denominacions d'origen, la DO Cava, amb un total de 71 medalles, ha estat la denominació que més guardons ha obtingut, seguida de la DO Penedès, amb 20. També apareixen a la llista 20 de les denominacions d'origen Priorat, Costers del Segre, Terra Alta, Conca de Barberà, Montsant, Empordà i Corpinat. El curs intensiu de Nadal programat a Olèrdola per obtenir el títol de monitor es farà finalment online. Atès que els equipaments municipals continuen tancats a qualsevol activitat a causa de la situació sanitària, l'Ateneu Mugenc Fent Poble informa que el curs intensiu de Nadal programat per obtenir el títol de monitor es farà online. Serà del 16 de desembre al 10 de gener i les inscripcions es poden fer fins l'11 de desembre a l'adreça de correu electrònic ateneumugenc@gmail.com. L'entitat posa l'accent en que és una oportunitat excepcional perquè fins ara havia estat inviable oferir aquest tipus de cursos per via telemàtica. Cal recordar que la formació permet obtenir la titulació oficial de monitor o monitora en activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil atorgada pel Departament de Joventut de la Generalitat. La modalitat permetrà als participants organitzar-se als moments de connexió, amb la qual cosa no hi haurà un horari estipulat com podria haver-hi en un curs presencial. I acabem explicant-vos que torna al Teatre Cal Bolet amb l'obra Un dia qualsevol d'Oriol Terrasson. Aquest diumenge al vespre, després del tancament del sector cultural, el Teatre Cal Bolet de Vilafranca va tornar a obrir les seves portes. El pati de butaques es va omplir de nou per gaudir de l'obra Un dia qualsevol d'Oriol Terrasson. Es tracta d'una comèdia que incideix en el tema de la bellesa, les seves limitacions i el paper de les persones de la tercera edat en la societat del present. Compta amb 3 grans actors de l'escena catalana, Imma Colomer, Pep Ferrer i Quimet Pla, amb el contrapunt d'Anabel Castan en el paper d'una jove infermera. Castan i Colomer, les dues intèrprets femenines de l'obra, celebren la reobertura dels teatres al mateix temps que apunten que no s'haurien d'haver tancat.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Avui al Racó de Solidaritat i Cooperació presentem una ONG que ha entrat a formar part del teixit d'entitats que treballen per la cooperació i la solidaritat a Vilafranca i al Penedès. És el Cària. Saludem dos dels integrants de l'Associació Catalana de Solidaritat i Cooperació pel Desenvolupament, el Cària. En primer lloc, a l'altra banda de la línia telefònica tenim el seu president, el Xavi Barreda. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I aquí als estudis de Ràdio Vilafranca comptem amb el Francesc Rodríguez, ell és el coordinador del Cària a l'Alt Penedès Garraf. Benvingut, Francesc.
Hola, bon dia.
Com que sou nous al teixit associatiu vilafranquí i penedesenc, si us sembla, Xavi, m'agradaria que ens fessis una mica de presentació d'aquests 16 anys de vida del Cària. Com comença tot plegat i com ha anat fins aquí?
Doncs mira, tot i ser nous, la veritat és que, i podríem dir que potser l'entitat també en 16 anys no és una entitat que amb molt de bagatge, són uns quants anyets, però hi ha entitats evidentment que tenen un recorregut de més de 30 anys. Doncs la veritat és que la gent que vam fundar el Cària ja veníem del món de la cooperació. Podríem ser el perfil d'aquelles persones amb 22 anys o 23 anys que ens vam iniciar en el món de la cooperació, recordem aquells moments del govern tripartit, recordo, i van haver bastantes dinàmiques a Catalunya que la cooperació va passar primer pla i van sorgir moltes entitats. I entre aquelles, doncs, una generació de joves que començava a desplaçar-se com a cooperants a Marroc, a l'Àfrica, al Senegal, etcètera, etcètera. I bé, de la unió de tres visions diferents de tres nois, doncs va sorgir al Marroc la motivació de constituir el Cària, no? Una cosa molt catalana que quan es juntes tres persones acabes creant el teu propi projecte.
I el nom, el Cària, a què respon?
Doncs el Cària en àrab significa poble. Perquè justament ja t'he comentat que ens vam trobar tres cooperants catalans a Marroc treballant per diferents entitats i vam intentar donar-li un enfocament diferent amb el qual nosaltres ens sentíem molt més identificats, que era treballar des de l'àmbit rural. I llavors doncs, vam utilitzar una paraula ara per intentar canviar, donar-li la volta fins i tot amb el nom, no? Posicionar el sud com a prioritat i a l'àmbit rural. I vam escollir la paraula en àrab del Cària, que ja es diu que és poble.
Per tant, la gènesi es troba al Marroc. Després, al llarg d'aquests anys, us heu anat estenent altres pobles i continents.
Correcte, perquè al Cària, doncs, les motivacions individuals, allò que pensàvem que igual seria un projecte a curt termini, doncs, ha anat esdevenint un projecte a mig i a més llarg termini. I quan vam començar a establir ja i a consolidar els projectes al Marroc, també enteníem que el segon pas seria arribar fins l'Àfrica subsahariana per agafar aquelles dues vessants més generalistes del continent africà, que era el Magreb del Nord i l'Àfrica subsahariana. I que el 2009 vam fer el primer viatge d'identificació a Senegal. I ja els projectes a Senegal van començar des del 2010 fins ara. També dintre de com a prioritzant el món rural i les seves necessitats.
I feu el salt al continent llatinoamericà. Creueu el charco, no?
Sí, creuem el charco, doncs, un cop posicionat a Àfrica ens va sorgir la possibilitat d'anar a Llatinoamèrica per una campanya que va sorgir des de l'Agència Catalana. Concretament, el primer país va ser Equador. Havíem fet alguna coseta molt puntual a Perú, però també a la zona de Llatinoamèrica, de la zona andina, doncs ens va sortir la possibilitat de treballar amb una regió que tenia doncs, una visió bastant progressista, amb una política molt progressista, i era amb un projecte de caire feminista i ens va semblar interessant. I lo típic que passa, que quan comences amb una regió, amb una zona, o amb una cultura i amb una gent, després comences a conèixer necessitats, comences a veure que la teva feina va funcionant, en moltes comunitats els projectes funcionen i llavors és difícil no posar-li fi, i sempre una cosa porta a l'altra, i podem dir que a Llatinoamèrica, doncs, des del 2012 o així, estem fent petits projectes, no tan intensos com, vull dir, no de tanta envergadura igual com a Senegal, però sí que més o menys un o dos projectes a l'any s'hi fan.
I a Beirut com hi arribeu i quan?
A Beirut, i ja amb això ja finalitzant, que no quedin molt ostentosos el nostre desplegament al món, però vam arribar també perquè ens ho van demanar. Nosaltres a la zona de Vallès estem molt consolidats i tenim bona cantera, com la que desitjarem tenir també a Vilafranca, i un ajuntament en concret ens va oferir la possibilitat de treballar amb refugiats, perquè tot just començava aquelles migracions, aquelles sortides de població de Síria, i ens va oferir la possibilitat de fer alguna cosa concreta amb refugiats sirians. I nosaltres ja teníem una companya que treballava, que havia estat a Líban, i teníem identificats alguns municipis i algunes estructures locals per fer un projecte, i doncs amb un assentament informal vam construir una escola que fins al dia d'avui encara mantenim, no? Perquè la realitat del no retorn encara s'hi posa, i hi ha moltíssima població siriana al Líban que no vol tornar, perquè la realitat a Síria encara no està prou estable.
Hem voltat arreu del món i ara tornem a Vilafranca, on estem realitzant aquesta entrevista. Francesc, explica'ns com descobreixes, com arribes al Cària i com germina el Cària a Vilafranca i al Penedès Garraf.
Doncs va ser, mira, doncs viatjant, vas conèixer a una de les coordinadores, a la Míriam, i em va comentar el projecte que tenien, i bueno, es van passar els contactes i vas dir, mira, doncs estem interessats en anar a l'Àfrica, a Senegal, em sembla una cosa interessant. I vas començar a partir d'aquí, a anar de voluntari, i aquí vaig, el primer any de voluntari, i el següent ja vaig voler anar vaig tornar i anar de voluntari, i a més amb un projecte de musicoteràpia, a intentar treballar allí a les escoles de Bon Conto, i me'n va apassionar, vull dir, el treball de la cooperació, vull dir, pense que és, no sé, me va agradar molt, i em vas veure amb ganes, i justament l'any passat es van juntar un col·lectiu, van coincidir allí a Bon Conto, al Senegal, a la regió de Kolda, van coincidir una gent d'aquí del Penedès, i van dir, doncs si hem coincidit aquí ha sigut per alguna raó, perquè van coincidir allí, no sabien que anaven gent d'aquí.
Us vau trobar allà.
Sí, es van trobar allí gent del Penedès, de Vilafranca, alguns, i Garraf. I dic, què fem aquí? Vull dir, quina casualitat. I dic, doncs crec que podríem fer alguna cosa des de... I va identificar, com diu Xavi, una vegada estàs allí, una cosa és el que fas i una altra cosa és identificar necessitats. I nosaltres som en un projecte educatiu en les escoles d'allí, on duem una mena d'esplai, on col·laborem amb el professorat local, i ells veuen maneres de treballar, duem material, treballem amb ells sempre és amb ells. I van detectar que hi havia també necessitats de... amb el tema de la inclusió escolar de les persones amb alguna amb necessitats específiques. I casualitats també, que com és un projecte educatiu, a banda d'altres que fan allí, la gent que anava d'educació, i vam decidir fer un projecte paral·lel d'inclusió social allí al Senegal. I llavors el que estem fent, juntament amb l'Espiga, treballem amb la Fundació L'Espiga i ens ajuda, fem un projecte per intentar formar a gent d'allí en integració social i en integració en inclusió educativa, perquè ajudin a l'alumnat que té algun tipus de algun, no sé, un paràlisi o tenen dificultats, a que també puguin treballar i puguin estar dins l'aula amb la resta de companys i companyes, sempre en el context senegalès. No té res a veure amb el que hi ha aquí, però es pot fer.
Per tant, aquest grup de treball del Penedès Garraf és nou de trinca a partir d'aquest viatge al Senegal.
Sí, va ser... El primer, doncs, vas allí, coneixes com funciona, ens agrada, i a partir d'aquí van dir, nosaltres podíem aportar alguna cosa, i van dir, doncs jo crec que sí, i van decidir aportar, van parlar amb l'Espiga, que ens ajudi, en l'aspecte sobretot de formació, tant a nosaltres com a la gent que formarem allí, i van veure una opció per començar, però que es pot diversificar molt. Fa poc parlava en Xavi, l'opció, perquè allí estem fent un projecte de bàsquet. Puc parlar, Xavi, del projecte de bàsquet? I hi ha un projecte a Colda de bàsquet, i Xavi va tindre la idea, i és una opció de també treballar la diversitat dins de l'esport. Llavors, comencem amb l'educació, i si a poc a poc la cosa funciona, anar ampliant l'horitzó a cap altres oportunitats.
Quan sou en aquest nucli inicial?
Aquí ne som 5 persones ara mateix.
Xavi, quants grups de treball té el CARIA arreu del país?
Doncs a Catalunya podríem dir que en tenim 4. Després, a vegades que els grups es divideixen perquè en municipis, però podríem dir que tenim 4 zones ben diferenciades. Una seria, doncs, l'àrea de lo que és el Barcelonès i el Baix Llobregat, un altre grup molt consolidat també al Vallès, un altre a Maresme i un altre a Lleida. I llavors el col·lectiu de Vilafranca s'integra dintre de lo que seria, doncs, Barcelona, Baix Llobregat i la zona, doncs, la Catalunya central, perquè també subdividint-se molt és complexa. Però bé, s'estructura, s'integra dintre d'aquest, per dir, el nucli fort del CARIA, l'originari, no? Tot i que no som originaris de Barcelona, som originaris de l'Hospitalet de Llobregat, que també ens fa il·lusió, no? Doncs també capgirar la realitat i que no sigui tot centralitzat en Barcelona, vull dir que hagi sortit també d'altres zones de Catalunya. I bé, doncs, una gent motivadíssima, i el que ens agrada és el fet de no haver d'anar a buscar, per dir-ho d'alguna manera, els grups i les persones que col·laboren, sinó que et vinguin a buscar. Per nosaltres això és l'ideal, perquè dius, bé, encara hi ha motivacions amb el món aquest de la solidaritat.
Francesc, què t'atrau del CARIA? El tipus de projecte, aquesta petjada rural que destacava el Xavi?
Doncs mira, una cosa que em va agradar, i crec que diu Xavi, vull dir, busquem aquelles zones que, per exemple, la zona de Bonconto no es coneixen molts projectes, o la zona de Colda. No hi ha molts projectes d'ONGs, ni grans ni no tan grans. Vas a altres regions i zones de Senegal i trobes molta gent allí, però són zones, sincerament, també molt atractives de vegades, doncs, no sé, la zona del País Basari, hi ha com, no?, però són molt atractives, hi ha més gent, veus, però a les zones que anem són, la veritat és que són molt rurals i molt apartats, i això m'agrada més perquè, clar, al final, dins de les realitats de cada país també hi ha diferents, no?, dins de cada país hi ha diferents realitats, i de vegades intentar anar a aquelles realitats que tenen més necessitats, que al final també és la nostra tasca. Això em va agradar molt, també el projecte del Marroc també el conec, i em va semblar molt atractiva també la zona i la mentalitat, sempre, vull dir, pensant en un treball en un treball infantil, qüestionador, vull dir, sempre pensant en la part del treball amb les dones, el treball, aquesta visió feminista, aquesta visió també és molt atractiva i em va agradar, i sobretot moltes vegades la manera de funcionar, parlem molt, tenim moltes reunions, consultem molt, hi ha gent que sap més, hi ha gent que no sabem tant, doncs sempre ens intentem ajudar, intentem que ens expliquin, però m'agrada molt la manera de funcionar i la visió que té. Crec que la visió em va captivar des del principi.
Xavi, a banda d'aquest protagonisme per l'àmbit rural que ens destacaves, com definiries el tipus de projectes que tireu endavant, amb els quals us comprometeu? Què tenen en comú?
Bueno, en comú són el perfil de població amb la qual jo crec que gira el 80, o fins i tot m'atreveria a dir 90 llarg, de tots els nostres projectes, que és dona i, diguem, infància i joventut. en qualsevol dels àmbits, pot ser en àmbit social, en àmbit d'empoderament econòmic, esportiu, estem començant ara a fer bastants projectes en l'àmbit esportiu perquè és una bona eina de treball, però sempre girem amb el món dona, igualtat, i en el món infància i dret a la joventut a tindre un futur molt necessari a l'Àfrica.
Aquí a casa nostra també esteu compromesos amb el Pla Estratègic de Política de Dones del Govern de la Generalitat.
Sí, evidentment, ja que dona suport a totes les estratègies amb les que en temes d'igualtat, en temes de joventut, doncs la Generalitat, perquè d'alguna manera l'Agència Catalana de Cooperació i Desenvolupament, Departament de la Generalitat, doncs és qui marca una mica els objectius que haurien de tindre, no obligatòriament, sempre hi ha possibilitat a fer altres coses, però marca una mica el que és la línia de la tradició de Catalunya en cooperació.
La Covid, de quina manera us ha afectat o ha estroncat projectes, iniciatives?
Doncs, si vols que et digui la veritat, en aquest moment estem bastant millor que el que va haver a l'abril. A l'abril jo crec que va haver el xoc que vam tindre a tots. Vam arribar a tindre un xoc a molts nivells, no ens podíem desplaçar, hi havia dubtes que molts municipis continuessin les seves polítiques de cooperació, vam tindre problemes interns, bueno, va haver el xoc que vam tindre a tothom, que ha passat a nivell empreses, món de la cultura, món de l'esport. Però hem superat, durant el cari, hem superat també la crisi econòmica que ens va reduir molt les partides econòmiques, i si vam superar aquelles, doncs la visió va ser també la de tirar endavant i no deixar morir el projecte. I finalment, ara, acabant l'any, podem dir que hem consolidat, bueno, hem tingut una pèrdua econòmica important, crec que l'ha tingut tothom en general, però els projectes li hem donat continuïtat. He tingut la sort de poder viatjar jo, Marroc, Senegal, i ara aquest diumenge me'n vaig al Líban, doncs he pogut anar jo només, aquest any els voluntariats no s'han fet, però hem pogut tindre contacte amb les nostres contraparts, els nostres projectes, i d'alguna manera doncs aquest any horrible doncs aconseguim salvar millor del que ens havíem pensat.
I Francesc, des de Vilafranca, com heu viscut aquesta sacsejada?
Doncs, en veritat, com estàvem començant, hem començat, per dir-ho d'alguna manera, ja en la Covid. Llavors, ha sigut molt complicat, vull dir, però clar, ja les reunions han sigut telemàtiques des del principi, el projecte continua endavant perquè no hem pogut anar, però ara aquest estiu vinent anirem i podem fer la continuació. Vull dir, Xavi ja va anar al Senegal, es va informar com estava el tema, i ara a l'estiu vinent sí que no podrem fer voluntariat, segurament no hi haurà voluntariat, però sí que podrem anar algunes persones a veure com estan els projectes i com continuar-los. Llavors continuarem amb la línia que estem fent i en el moment que es puga, doncs, continuar amb els voluntariats, que també és una part important de no només la tasca que fem allí, sinó la tasca que fem aquí. Vull dir, la tasca que estem fent d'educació als instituts, a les escoles, perquè la gent sàpiga quina és la realitat de l'Àfrica, com es viu a l'Àfrica, i tinguin una visió diferent de la que normalment mostren els mitjans de comunicació o altres... es mostra de l'Àfrica.
Catastrofista, vols dir, la
sí,
part negativa.
Sí, la part... Clar, normalment tothom pensa en Àfrica pensant que és la... Vull dir, és una realitat, vull dir, en la part més negativa, o pensar... Sí, això existeix, però existeix una altra també, vull dir, és molt, molt, molt gran allò i molt divers. Llavors sí, aquesta tasca d'anar allí sí que s'ha paralitzat, però continuem, Xavi continua anant als instituts, aquí a Vilafranca estem treballant al Milà, hi ha un altre institut, el Vilafranca 2, que volem també participar amb ells, vull dir, es farà l'acte de presentació de la ONG quan es puga, per condicions, però, per exemple, es continua treballant aquí, perquè pensem que no només és una tasca d'anar allí i fer-ho allí, sinó mostrar aquí la realitat de que nosaltres vivim allí quan anem de voluntariat.
Aquells oients que s'hagin sentit interpel·lats per la vostra tasca, que us vulguin conèixer, els vostres projectes, com us poden trobar?
Doncs, no... Xavi, ho dius tu?
Sí, bueno, podem contactar a la nostra pàgina web, és fàcil de trobar, perquè si es posa algun dia al Google, qualsevol buscador ONG d'Alcària, en trobarem ja la nostra pàgina web, el nostre correu és el nostre nom de l'entitat, alcaria@alcaria.org, i sobretot jo convidaria a la gent del municipi a contactar en primera persona, a trobar-nos, perquè no és difícil, a través del francès. Nosaltres ens agrada ser una entitat molt propera, formada de gent del municipi que lidera el seu propi projecte dintre Alcària, i crec que tenim unes persones estupendes a Vila com per poder-se integrar i participar i sentir-se que poden arribar a formar part de l'entitat amb més o menys mesura.
I en veritat, quan parlem, és a Vila, però quan parlem també és molt comarcal, i fins i tot tenim una persona que viu al Garraf, vull dir, llavors no només la gent que visca a Vilafranca, sí que la seu és a Vilafranca, però vull dir, la gent que sigui del Penedès és convidadíssima, perquè vull dir, és un treball comarcal, i del Garraf, doncs la comarca veïna tampoc ha problema, vull dir, com si venen de l'Anoia i volen venir a col·laborar, poden venir.
Vegueria, fem vegueria.
Sí, vegueria, exacte. Molt bé.
Xavi Barreda i Francesc Rodríguez, ens ha agradat molt conèixer Alcària i els vostres projectes. Gràcies per participar avui en aquest racó de solidaritat i cooperació, que és una forma també de divulgar i de fer feina. I molta sort, molts ànims.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori. Escolta Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 i Domenys Ràdio.
Mig minut mal comptat i ens plantem a les 11. Entomarem ja la tercera hora d'aquest matí de dijous, tot parlant de Llambrusca, Alzheimer Penedès i dels seus projectes en temps de pandèmia, amb la Centcàmera de Llambrusca i la Mariona Junyent, tècnica de salut de l'Ajuntament de Vilafranca. Després arribaran les notícies del Penedès i acabarem parlant amb el guitarrista i productor musical penedesenc David Palau, amb més de 30 anys de carrera. Ara us deixem amb el butlletí de les 11.